Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20 des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dilluns, és 20 de febrer, el dia en què sabem que cada dia es posen a Catalunya 50 multes per fer servir el telèfon mòbil mentre conduïm. Això vol dir 350 a la setmana, 1.500 al mes de mitjana. I això que sabem també que les distraccions que provoca el telèfon o altres qüestions estan rere 3 de cada 10 accidents de trànsit. Tampoc valorem la nostra vida i la dels altres. És tan fàcil com deixar el telèfon mòbil a la bossa o fins i tot al maleter, i no ens cansarem de recordar-ho. Un missatge o una trucada pot costar-nos la vida a nosaltres mateixos i a moltes altres persones que ens envolten mentre conduïm. I no hi ha trucada o missatge que no pugui esperar a que parem el cotxe. Com cada dia hi posem música a tot plegat, avui sona Adriano Celentano, perquè tal dia com avui publicava aquest Ti fai del male per denunciar els abusos i la corrupció política. Senza un filo di dignità. C'è anche il Molise che stanno uccidendo, bombardato come un gruviera. Ti fai del male da quei fantasmi eolici che muovono il vento. Se non voti ti fai del male, se ne va un'altra pezza d'Italia. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, rebrem emprenedors, què els semblaria un menú del dia per menys de 5 euros al centre de Tarragona? Doncs avui sabrem com s'ho fan els companys de Restarraco Menú. Farem també el cafè dels dilluns, avui amb el president de la nova Associació d'Apartaments Turístics i Hostels de Tarragona, per saber quina és la situació del sector a les nostres comarques i quins objectius tenen. A partir de la una vindrà avui el Diego Reyes amb una tertúlia interessantíssima en què ens acompanyarà el responsable de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, el Sergio Nassarre. I ja saben que els dilluns toca també anar de vins. Avui ho farem d'una manera diferent, perquè avui ens endinsarem a Willy Giné amb enoturisme de 4 i 5 estrelles a la carta del nostre programa. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les 2 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili della corruzione. E quindi cosa facciamo?
Non c'è altro. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament les 12:24, obrim àrea de serveis, ho fem amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Maria Ríos, bon dia.
Bon dia. Avui al matí a Tarragona tenim intervals ennuvolats que aniran tendint a partir del migdia a quedar el cel poc ennuvolat o clar. Trobem a aquestes hores alguns bancs de boira matinals a l'interior i les temperatures no tindran grans canvis. Estarem a 16 graus al Vendrell, 12 a Gandesa, 16 a Tortosa i 17 a Tarragona i a Reus. El vent bufa avui en direcció variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, els expliquem que aquest diumenge ha mort l'exregidora de Torredembarra, Montserrat Gasull, denunciant del conegut precisament com cas Torredembarra, que saltava l'any 2012 i que va ser l'inici de les investigacions del cas per presumptes comissions il·legals del 3% al voltant de Convergència i Unió.
Segons ha informat el mateix Ajuntament de Torredembarra, ha mort a causa d'un càncer als 55 anys. Va ser regidora de 2003 a 2015, primer per Esquerra Republicana i després com a regidora no adscrita. Segons l'alcalde de Torredembarra, Gasull portava dies ingressada a l'hospital en situació crítica. L'any 2013, Montse Gasull va presentar fins una vintena de denúncies sobre diverses presumptes pràctiques irregulars al consistori Torrent que van comportar l'entrada de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament i la investigació del llavors alcalde Daniel Massaguer. En aquella investigació hi ha l'origen del conegut com a cas 3%.
Conmoció, doncs, per tant, a Torredembarra, així que el nostre condol a la família de l'exregidora. Canviem d'assumpte. El Garraf i el Baix Penedès reclamen a la Generalitat que estudiï la gratuïtat de la C32 per als veïns en els desplaçaments interns. Els consells comarcals volen respostes a la reivindicació del territori, ara que la Generalitat ha fet ja una proposta per millorar la mobilitat de la Nacional 340 i la P7.
Recorden que al seu territori hi ha un peatge troncal de 6,68 euros a Vallcarca, a Sitges, i un altre de 3,99 euros a Cubelles, amb tan sols 23 quilòmetres de distància entre ells. Mantenen que els veïns de la zona pateixen un greuge, ja que, per exemple, l'única alternativa gratuïta de que disposen si no es vol utilitzar l'autopista és la C31, que creua els municipis costaners del Baix Penedès pràcticament com una travessia urbana. La presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès defensa que es podria posar en marxa un sistema a través de lectors tipus via T. Escoltem Eva Serramià.
És una fórmula intermitja, fugim de demagògies en aquest sentit. És molt fàcil dir gratuït per tothom i això que no sabem qui ho pagarà, no? També només és pels residents, és a dir, aquelles persones que es donin d'alta amb un teletac i resideixin al territori. Per tant, aquells trànsits de llarg recorregut que venen des d'altres indrets, aquests no tindran cap bonificació, perquè no és la finalitat. La finalitat és el trànsit intern.
El territori vol crear una taula de mobilitat que integri tots els actors de les dues comarques amb racionalitat, on informarien part també les plataformes ciutadanes No Vull Pagar C32 i coordinadora Calafell.
Notícia econòmica de la jornada. L'Ametlla de Mar ha incrementat el cost de la residència d'avis, però aconsegueix rebaixar el deute total de l'Ajuntament a 46 milions d'euros. Fins ara, les auditories de l'empresa municipal La Cala Gestió, implicada en l'anomenada operació tèrmica, evidencien una gestió irresponsable. Aquesta operació està en l'origen de la investigació per corrupció a Torredembarra i va acabar amb la detenció de l'exalcalde Andreu Martí.
L'equip de govern ha renegociat el pagament de 8 milions d'euros de la residència d'avis que s'havien de pagar a 10 anys davant la impossibilitat d'afrontar-ho. S'ha ampliat el termini a 20 anys, assumint un increment de 2,9 milions d'euros a la construcció d'aquest equipament, que encara no funciona. Segons l'actual alcalde de l'Ametlla, Jordi Gaseni, ampliar els anys de pagament era l'única solució.
La intenció, doncs, ha sigut, des de quan hem entrat, ha sigut anar tapant forats i anar apagant focs, perquè no es faiga més gran. I no hi ha altra manera que augmentar el termini. I això, doncs, clar, evidentment, augmenta els costos globals també.
En la quantia del deute de l'Ajuntament es tenen en compte també les sentències judicials que comporten una dimensió econòmica. Es calculen uns 4 milions d'euros en sentències fermes. Entre les resolucions destaca la condemna del Tribunal Superior de Justícia a l'Ajuntament per la cessió de terrenys a canvi de sostre edificable no construït. Una altra de les sentències greus, segons l'alcalde, és la que va fer enrere la municipalització de l'aigua a les urbanitzacions de Tres Cales i Calafat.
Tot allò ho han refermat, no? I d'alguna manera, doncs, ara està ordenat i realment, doncs, bé, que bueno, que es gestionava d'una manera bastant, jo crec que, com a mínim, irresponsable.
12 i 28, avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per l'assassinat de la jove de 37 anys de Montblanc, Sara Lozano. El judici arrenca 2 anys després del crim.
Hi ha un únic acusat, Jaume Solsona, també de Montblanc. Divendres es va constituir el jurat popular i avui es presentaran els primers informes i es farà la lectura dels escrits de totes les parts. Solsona està en llibertat provisional ara mateix, després de pagar una fiança de 30.000 euros. Se l'acusa de presumptament matar i cremar la noia per intentar esborrar qualsevol rastre del crim. El fiscal sol·licita 20 anys de presó.
Encara en successos, els Mossos han detingut un home per atropellar dues menors en una àrea de servei de l'AP7 amb un cotxe robat a Altafulla el 2014. L'arrestat té 30 anys, havia posat una matrícula alemanya doblada al turisme i va fugir sense socórrer les víctimes.
L'atropellament va tenir lloc a l'agost de 2016. Les noies estaven descansant al costat del seu cotxe quan van ser embestides pel turisme, que va fugir sense prestar socors. Després d'una llarga investigació, els agents van poder relacionar els dos successos i van localitzar i detenir a Salou el conductor responsable de l'accident de l'àrea de servei i el turisme amb matrícula alemanya doblada. Havia estat ell mateix qui va robar el cotxe el 2014 a Altafulla, quan va entrar a una casa quan els seus propietaris dormien i es van dur diversos objectes i el cotxe. El detingut de 30 anys, de nacionalitat marroquina i amb diversos antecedents policials per altres delictes, va passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
I per altra banda, s'ha detingut un home de 50 anys per robatoris a dues cases al Vendrell.
Els robatoris es van cometre al setembre al mateix bloc de pisos i es van endur diners, joies i electrodomèstics de valor. El detingut té 50 anys, és de nacionalitat xilena i acumula una dotzena d'antecedents policials. Ha quedat en llibertat amb càrrecs, però la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Arribem al punt de 1:15. Desenes de nens han fet aquest cap de setmana una plantada de flors simbòlica davant el magatzem 6 de la Tabacalera de Tarragona. Reclamen que l'espai torni a estar viu i pugui ser gestionat de manera oberta. L'acció reivindicativa ha estat organitzada per la plataforma OPIDA, que agrupa una vintena d'entitats de la ciutat.
OPIDA plega moltes entitats infantils, culturals i veïnals que podrien fer ús d'aquest espai si se'ls acaba cedint. Fins ara, l'Ajuntament ha rebut la plataforma i fins i tot els ha proposat un local al barri del Serrallo, però no s'adequava gens a la quantitat d'entitats de la plataforma i tampoc per característiques físiques. En canvi, l'espai de la Tabacalera, concretament el magatzem 6, amb 4 plantes, representa un punt simbòlic per començar a treballar alhora que els permetria un bon desenvolupament de les activitats pensades. La plataforma reclama voluntat política al consistori a la cessió d'un espai que, segons Dani Blasco, portaveu d'OPIDA, porta una dècada abandonat.
També vol ser crítica amb l'ús que es fa dels espais, perquè bueno, aquest està abandonat, però en general la ciutat especula massa amb aquests espais molt versat cap a la construcció o cap al món empresarial i no tant pensat cap al veí o cap al ciutadà, no?
Notícia que ens ha cridat l'atenció al matí. Localitzen 3 artefactes explosius de la Guerra Civil a Blancafort i a Poblet. A la Conca de Barberà, la troballa es va fer dimecres i els TEDx els van recollir per destruir-los.
A Blancafort, on un home va localitzar a les seves terres un projectil d'artilleria de 75 mil·límetres. El segon va aparèixer a Poblet, on un treballador del Parc Natural de Poblet va localitzar a l'interior d'un forat a la muntanya un objecte que semblava ser una granada de mà. Mentre intentaven treure'l, en van trobar un altre encara. Una és de tipus pinya i l'altre universal. Els Mossos recorden la necessitat de trucar al 112 si es troba qualsevol element similar i no manipular-lo, ja que es pot trobar danyat i ser inestable.
Doncs per segona vegada, en dues setmanes apareixen projectils, ja saben, molta precaució si en localitzen algun, i truquem al 112. I bona notícia d'aquest cap de setmana, la Cartoixa d'Escaladei recuperarà el claustre major per a les visites.
El juny està previst que comencin els treballs per restaurar i museïtzar aquest gran espai obert del monument, que inclou l'antic cementiri monàstic i restes de les cel·les que ocupaven els monjos al segle XIII. Enguany també es portarà a terme la restauració de la façana del Sagrari de l'Església i la redacció del projecte d'espai d'acollida als visitants i espai de la Deo Priora. La restauració de l'Església continua sent el gran projecte de futur pendent de desenvolupar. Escaladei és la primera cartoixa de la península ibèrica i una joia del renaixement català. També és l'únic monestir cartoixà accessible al públic a Catalunya.
Són les 12:33. Anem a veure què ha donat de si, esportivament parlant, Ruth, el cap de setmana.
Sí, un cap de setmana en què el Nàstic per fi ha deixat de ser cué amb una victòria local, guanyant el Numancia per un 2-0 amb gols dels Granes, Cordero i Tejera. Se situa així per sobre de l'Almeria, però encara li toca sortir de la zona de descens. Ho podrà fer diumenge al camp del Real Saragossa. I el Reus, en canvi, suma un altre empat. Ho ha fet en un estadi difícil, com és el Ramon de Carranza, Cádiz, per un 0-0. Aquesta manera baixa un esgraó, es troba un 0, rebrà la visita el proper divendres del Real Oviedo, una oportunitat no gens fàcil perquè es troba cinquè al club asturià.
Repassem portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
Sí, el titular de portada està dedicat a cerca els indults amb 119 casos a la demarcació i la imatge és per la galerada sota un sol estiuenc a Cambrils.
Passem pel Reus Digital.
Entrevista al cap local del partit PDeCAT de Reus, Jaume Vendrell, que afirma que són la bona agenda sempre de Convergència i que l'Ocina de les Gavarres projecta el curtmetratge Time Code el proper dijous.
Passem també pel del Camp.cat.
En capçalera comença el judici contra el presumpte assassí de l'amo Blanquina Sara Lozano i es fa ressò que la Guàrdia Urbana enxampa tres conductors beguts durant el cap de setmana a Reus.
I finalment avui el diari Més Tarragona.
Sí, destaca la mort de l'exregidora que va destapar el cas Torredembarra, Montserrat Gasull, i que més d'un centenar de patinadors al campionat de Catalunya de velocitat participen a Reus.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara són les 12:35. Ens aturem només 30 segons per la publicitat i rebem els primers emprenedors de la setmana.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Necesito un portátil ya. ¡Bien! Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa. ¡Bien!
Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Vinga, és dilluns, per tant, aixequem persiana al programa per rebre emprenedors i emprenedores. Avui volem presentar-los una empresa que no és precisament nova, però que, tot i portar una llarga trajectòria a les comarques de Tarragona, acaba d'iniciar un nou projecte. Es tracta de Restàrraco, que acaba d'obrir al centre de Tarragona un local on ofereixen un menú complet per menys de 5 euros. Volem saber-ne una mica més, a veure com s'ho fan, i per això ens acompanya avui a l'estudi el gerent de Restàrraco, el Jesús Martí. Jesús, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'estudi. Escolta, com neix aquesta idea? Perquè vam llegir la notícia fa uns dies, no? La llegíem nosaltres en concret al diari Més Tarragona, obre un restaurant al centre de la ciutat que per menys de 4 euros diners.
Exacte. la idea sorgeix, nosaltres ja actualment i fa un temps oferim menjar als avis d'Altafulla.
Sí.
L'Ajuntament, en concret d'Altafulla, té un servei per la gent gran d'oferir això, un menú diari, no? I nosaltres actualment som els encarregats d'oferir aquest servei. Llavors vam pensar, doncs, per què no aprofitant aquesta idea, no? Per què no oferim a la gent del carrer aquest servei, no? De poder tenir un menú amb un preu assequible, no? I a l'hora que sigui saludable i que es pugui això, doncs, tenir una dieta sana i saludable, no? I equilibrada. I bueno, aquesta és la idea principal.
Clar. Hem de dir que vosaltres, com a Restàrraco, potser algú que ens escolti us coneixerà, no? Perquè doncs, oferiu doncs, aquest servei de catering a escoles, no? A residències, a múltiples equipaments diferents, però no havíeu tingut mai, no? Suposo, un local on directament oferíssiu vosaltres el dinar, o en aquest cas el dinar, no? Sí, perquè obriu només al migdia.
Sí, exacte. L'horari és de 11 a 3 i sí que portem més de 20 anys elaborant menjars per escoles, llar d'infants, etcètera, empreses, bueno. I va sortir aquesta idea i al final ho vam estudiar i vam creure que seria interessant i ho vam tirar endavant.
Uh-huh. Important el que ens has dit, Jesús, que no perquè sigui doncs, a un preu molt, molt, molt ajustat, és menjar de menor qualitat, al contrari. De fet, teniu una dietista, no?, que s'encarrega de fer els menús perquè estiguin equilibrats, a més.
Sí, sí, sí. O sigui, la base de Restàrraco Menú, que seria la tenda, és la mateixa, el mateix servei que oferim en els altres serveis, no?, de menjar a les escoles. És a dir, el menú s'elabora mensualment i és això, de forma equilibrada i consensuada. I s'elabora la dietista, s'encarrega de l'elaboració del menú i bé, doncs s'intenta això, que sigui el més bo i a la vegada nutritiu.
Clar.
Possible, no?
Clar, que, perquè hem de dir que són 3,70 euros, no? Exacte. Amb la beguda a part. O sigui, però amb 3,70 euros doneu primer, primer plat, segon plat, i postres.
Ah, exacte.
Això es fa doncs, cada matí, no? S'elabora el menú. En quin format és? Perquè no sé si és un restaurant a l'ús, és a dir, el restaurant com menú jo puc anar, seure i menjar-me allà al dinar o és per emportar? Com funciona?
No, exacte. La idea és de s'elabora el menjar diàriament a la nostra nau, al polígon Francolí, exactament.
Sí.
Diàriament. O sigui, s'elabora i posteriorment es transporta fins a la tenda. Un cop allà, el menú serveix en racions individuals, en barquetes de plàstic,
sí,
termosellades individualment, i es serveix així. Llavors, la idea és de menjar per emportar, que la gent s'ho pugui emportar a casa.
A casa o a la feina, no? Perquè estic pensant molta gent,
sí.
Possiblement, que si treballes al
estudiants,
centre... Clar.
Sí, la varietat... bueno, aquí cadascú ja s'adapta al que millor li vagi, no? Però, clar, bueno... Sí.
No sé si quan veu us va sorgir aquesta idea, va sorgir pensant en un públic en concret, perquè tu em deies, no? Ve una mica de la idea d'aquests menjar, sí, per a gent gran que servíem a Altafulla.
Els avis.
Va néixer pensant en aquest, diguéssim, aquest públic i heu vist que realment hi ha més gent que us demanda això?
Clar, la gent que potencialment pot tindre més necessitat, no?, de... Clar, que el preu li pot ser més atractiu, doncs és això, no? Joves, universitaris, sí, gent gran... però, bueno, clar, després l'oferta s'obre a tot aquell qui vulgui realment, bueno, comprar el menú, no?
Sí, evidentment.
Està obert a tothom. Però sí, inicialment l'oferta es va pensar per ells, per aquests sectors, i, bueno... La resposta està sent bastant positiva i bueno, estem bastant contents.
Sí? Quants menús aproximadament al dia es serveixen aquí a la plaça de Ponent de Tarragona?
Doncs, els menús, és curiós, no? Cada dia és una història,
sí,
diferent, no? Sí, de moment estem, clar, com que estem amb els inicis, no podria dir una xifra exacta perquè cada dia varia, no? Per exemple, els dijous, que a vegades quan toca arròs, paella, per exemple, doncs puja moltíssim, no?, la quantitat de menús. I, bueno, no hi ha una quantitat fixa, però...
Però bé, de fet, jo crec que us ha sorprès, ho deies ara, no?, us ha sorprès a vosaltres mateixos i llegia l'altre dia que us plantejàveu a mig termini, fins i tot, fer algun tipus d'abonament per la gent que, doncs, que es faci habitual, no?, fins i tot, i encara facilitar un pelet més.
Sí. Formes per facilitar la vida a la gent, no?, de potser això, fer uns abonaments mensuals o... algun tipus de sortida d'aquest tipus, no?, de que puguin, bueno, que no paguen l'abonament i no hagin d'estar cada dia allà pagant.
Obriu de dilluns a dissabte, és així? Dilluns a dissabte, d'11 del matí a 3 de la tarda.
Exacte.
Com hem dit, plaça Ponent número 4 de Tarragona. I em deies, és per emportar, això ve com ja precintat, diguéssim, no?
Sí.
O sigui, tapader, no? Racions, sí. Diguéssim, individuals, per entendre'ns, sí, no? De mida. I això després, bé, depenent del que sigui, doncs ho escalfem a casa, no?
Sí.
Tal qual ho podem...
Sí, ho podeu escalfar a casa, es fa un petit forat al plàstic, no?, i ho escalfes al microones. Nosaltres recomanem millor a la cassola, no?, sempre quedarà millor. Això ja cadascú com millor li vagi, però vaja.
No sé si saps què hi ha de menú avui, Jesús, però en què t'he fet venir aquí a treballar, no sé si t'has pogut... estàs al dia de què tenim avui de menú al Restarracó.
Doncs avui teníem patates amb sípia i llom, cintes de llom a la planxa.
Déu-n'hi-do. Amb
carabassó al forn.
Oh, escolta, no està malament, no, no està malament. T'anava a dir, dic jo, quasi que estic plantejant-me deixar el tàper i passar-me al...
No,
i vosaltres ens doneu la beguda també? Hem dit que el preu de la beguda és a part o no? No oferiu la beguda,
no,
eh?
No, per farem... tant... Si volen poden adquirir beguda allà mateix, però en principi no oferim la beguda, no.
Va, per tant, ja
primer
saps.
Plat, segon plat i postre.
3,70 euros, com els dèiem, i important doncs, que hi ha aquest control, no?, d'una dietista de la vostra empresa, que és la que s'encarrega de fer,
exacte,
això. No sé si el tema de, per exemple, intoleràncies alimentàries, al·lèrgies, això ho teniu en compte al menú? O teniu una opció B, diguéssim, si algú...
Sí, en el cas d'al·lèrgies i intoleràncies, o sigui, l'opció existeix, no?, i sempre i quan el client ens digui per adelantant, no?, de que, escolta'm, jo tinc aquest cas, no?, doncs se'ls podria preparar sense cap problema un menú adaptat per ells i que, bueno, que s'ho puguin menjar també tranquil·lament, no? Que no pateixin.
I tant.
En aquest sentit.
Com dèiem, fa un mes escàs que obert portes aquí a la plaça Ponent 4. No sé si suposo que és aviat, Jesús, per preguntar-te, però veig que esteu contents. Si la voluntat és, evidentment, continuar o no sé si fins i tot ampliar.
Bueno, estem mirant. La veritat que sí, estem contents i no ens importaria, bueno, estudiar opcions i mirar, a veure, en un futur pròxim, si obrir alguna altra tenda i, bueno,
tot arribarà. Escolta,
en procés.
Et convido que ens ho vinguis a explicar si la cosa tira endavant. Sí. A nosaltres ens va semblar una iniciativa molt interessant, i d'això, no? Una empresa doncs, molt gran, amb més de 20 anys d'història, no? Les comarques de Tarragona,
correcte,
que doncs, encara hi ha espai per innovar i per obrir altres portes. No? Doncs ja saben, el Restarraco Menú el troben a la plaça Ponent número 4 de Tarragona. El Jesús Martí és el gerent de Restarraco. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Al nostre Twitter @copetarragona. Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco. A Cope Tarragona és l'hora del cafè.
Vinga, és l'hora del cafè al programa i avui dilluns 20 de febrer el prenem a Iñigo Rossell, president de la nova Associació d'Apartaments Turístics i Hostels de Tarragona i responsable també de Tarragona Suites. Iñigo, què tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿cómo toma el café nuestro invitado hoy, si es que tomas?
Solo y con sacarina.
Vale, o sea, lo digo por tenértelo preparado la próxima vez que vengas. Iñigo, de hecho, ya habías estado aquí con nosotros, con nuestro colaborador, con Diego Reyes, que vendrá hoy un poquito más tarde, pero hoy venimos a hablar, Íñigo, exactamente de esta nueva asociación de apartamentos turísticos y hostels de Tarragona que se constituyó hace un mes, ¿no?
Pues hace muy poquito, sí, hace cosa de un mes.
Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué os habéis constituido como asociación?
Mira, nosotros nos hemos constituido como asociación porque Tarragona tiene una identidad propia. Tarragona es un turismo que es todo el año, son los 365 días al año. Cosa que, por ejemplo, que es Costa Dorada, es vacacional. Sabes tú que en octubre, noviembre o diciembre o enero, febrero, tanto Cambrils, Salou, lo que es la Costa Dorada, sí, está vacía. Tarragona es un turismo todo el año. Tarragona tiene sus museos, tiene todo su público, que es diferente. Y la verdad es que tenemos una entidad propia y queremos hacerlo diferente a lo que es la Costa Dorada. De todos modos, nosotros sumamos con Costa Dorada, no restamos, siempre vamos a sumar, a sumar, a sumar. Pero bueno, con nuestra identidad, nuestra manera de hacer el turismo.
Estamos hablando entonces, la asociación es, ¿hablamos solo de ciudad, de Tarragona ciudad o vais más allá?
No, Tarragona capital, sí.
¿Cuánta gente formáis parte de la asociación por ahora?
Bueno, nosotros ahora más o menos estamos con unos 200 apartamentos que están asociados y entre empresas seremos unas 11 o 12 empresas.
Eso quiere decir, si ha llegado el momento en que ha habido una necesidad de crear esta asociación, ahora nos contarás para dar algunos pasos concretos, es porque este negocio del apartamento turístico ha ido creciendo en los últimos años, ¿no?
Sí, el apartamento turístico va creciendo y va creciendo en todas las ciudades y más en el aspecto Tarragona, que es patrimonio de la humanidad, que tiene su cultura y que tiene esto, y que hace falta plazas de hoteleras, ¿no? Que hace falta plazas para que vengan más turismos.
Cuando decimos apartamento turístico, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque igual ahora alguien nos está escuchando y ha dicho, hombre, apartamentos que se hayan alquilado para vacaciones ha habido toda la vida. Pero esto es un concepto un poquito distinto, ¿no? No hablamos de esto exactamente, de me cojo el apartamento 15 días.
Hablamos de apartamento turístico, sí, pero el apartamento turístico de un poco ya más de élite. Un apartamento no el vacacional que estamos acostumbrados nosotros
ahí
a conocer, sino un apartamento de élite, de calidad. Un apartamento en que ya se puede competir con esos apartamentos que siempre decimos de Barcelona. Pues un apartamento de élite, de categoría, un 5 estrellas.
En estas alrededor de 200 apartamentos turísticos en la ciudad, ¿me has dicho que hay?
En la ciudad hay unos 450, de los cuales asociados hay unos 200.
Vale. Entonces, ¿de qué tipo de apartamento, o sea, qué tipo de servicio estamos hablando? Es decir, ¿ofrecéis solo el apartamento y la limpieza y algún otro tipo de servicio añadido ahí en este?
Se está ofreciendo todo, se está ofreciendo mucho lo que es el tema guía turístico a la ciudad, los museos, sus monumentos, la ruta sobre Tarragona, la ruta antigua, la ruta auténtica de Tarragona, el paseo en bicicleta. Uh-huh. También estamos entrando a nuestras playas, que son muy importantes. Pues bueno, todo un poco, todo se está haciendo mucho lo que es tema ciudad Tarragona.
Vale, eso a nivel, ya no es solo el alojamiento, sino que guiáis un poco al que se aloja. Uh-huh. En este sentido, supongo que de ahí también la necesidad de crear esta asociación para un poco, esto que se dice ahora, de crear sinergias, ¿no? Con la administración, de
con
alguna
la administración
manera.
Incluso con las otras ciudades turísticas, como es Salou, como es Cambrils, con todo. Uh-huh. Claro, es crear toda la sinergia que se pueda crear en todas. Yo creo que en el fondo Tarragona tiene que ser la gran capital turística de la Costa Dorada. Es decir, es la que crear todas las sinergias para todo el año.
Uh-huh. En este sentido, ¿os habéis reunido ya, por ejemplo, con el Ayuntamiento, con Patronato de Turismo?
Hemos estado reunidos con el Ayuntamiento, con Patronato de Turismo, con otras asociaciones. No, estamos haciendo nuestro trabajo y nos estamos presentando a todas las asociaciones. Uh-huh. Y la acogida es buena.
Sí. Me decías que hay alrededor de unos 450 en la ciudad de Tarragona. Estamos hablando, que esto es importante porque uno de los objetivos también de vuestra asociación es luchar contra el intrusismo, contra este apartamento, este servicio de alojamiento ilegal, ¿no? De alguna manera, porque a vosotros la administración os pide ciertos permisos, ciertas garantías de seguridad, etcétera, ¿no?
Uh-huh, cierto. Sí, nosotros estamos luchando, nosotros estamos dando información a esta gente que tienen el apartamento no legalizado, el darle de una manera que sepa cómo se tiene que legalizar, cómo lo tienen que hacer, cómo tiene que estar. No vamos con la mano dando, ya no, vamos a ayudar. Mire, tienen que hacer estos pasos, tal, para que ellos puedan legalizar su apartamento. Y se está haciendo, la verdad es que se está haciendo.
Uh-huh. ¿Os habéis encontrado? Porque, claro, vosotros también, evidentemente, para valorizar el trabajo que hacéis desde los apartamentos turísticos, está esta lucha contra los apartamentos ilegales. No sé si tenéis contabilizado más o menos cuántos podría haber en Tarragona.
Nosotros pensamos que legales son unos 450, ilegales serán unos 300.
¿300
apartamentos. Ten en cuenta que Tarragona es muy pequeña, no es lo que es Salou, lo que es Cambrils, es muy pequeña. Y de esos 300 ilegales son todos pues de una señora que igual lo está alquilando solamente en verano. Uh-huh. Que eso también es cierto, ¿no? Pero bueno, ellos poco a poco se van mirando, se van interesando cómo lo tienen que hacer. Ya nos han venido, hoy tengo que hacer el IVA, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y desde la asociación les vamos informando y poco a poco van subiendo los números de legales para hacerlo bien, porque ahora actualmente legalizar un apartamento turístico aquí en Tarragona no cuesta dinero, es el mero trámite.
O sea que si alguien, por ejemplo, tiene eso, pues, o una segunda residencia que quiera usar como apartamento turístico o su, ¿no? O algo que quiera hacer esta práctica, digamos, comercial, se puede dirigir a vosotros, a la asociación, para que le guiéis un poco en este proceso.
Totalmente.
Así a grandes rasgos, cada caso evidentemente lo estudiaréis, supongo vosotros, pero a grandes rasgos, si alguien que nos está escuchando dice, ostras, pues yo estoy, por ejemplo, en una situación que yo pensaba que esto era legal, pero resulta que igual no lo es, ¿qué pasos debe dar alguien que quiera legalizar este apartamento turístico?
Antes que nada, es coger la dirección y irse al ayuntamiento para dar lo que es el HUD, para ir a buscar el HUD, que es la licencia turística. Uh-huh. Y a partir de aquí ya sale todo. Es decir, que no es difícil, no es difícil.
Uh-huh. O sea que, bueno, pues aquí una de las cosas que supongo que os han llevado también a constituiros como asociación, ¿no? Pues a facilitar un poco a la gente que quiera pues vivir de esto, ¿no? Iniciar un negocio en este caso, ¿no? Un tema importante, que además este fin de semana lo leíamos, por ejemplo, en el Diario de Tarragona, ¿no? Hay ciertas zonas de la ciudad en que los vecinos, pues hay ciertas quejas por el ruido, ¿no? En la parte alta, sobre todo, concentración igual de más de, pues, de oferta, digamos, de ocio, que eso provoca algunos problemas con los vecinos. ¿Hay realmente en esta zona una mayor concentración de apartamentos?
No. En la parte alta hay apartamentos turísticos, igual que hay en el Serrallo, igual que está en la parte de la Rambla. Es decir, que no tiene por qué. Y bueno, y el ruido está en todos sitios. Te vas por la Rambla, en Tarragona, pues te pasará el mismo ruido que pasa por la Peralta. Que igual con la maleta vas estirando y haces clac, 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 clac. Sí, pero bueno, yo creo que donde hay turismo hay beneficio y es una rueda que va bien y más si está compensada. Estamos hablando de 450 apartamentos turísticos en Tarragona, que no es nada. Es decir, que no es una cosa, no es comparable a lo de Barcelona o la Barceloneta, todo esto. Siempre volvemos a lo mismo. Tarragona es diferente. Tarragona es una ciudad pequeña que se está haciendo turística cada día más y que tenemos de vender todo lo que tenemos dentro en Tarragona.
Uh-huh. Íñigo, ¿hay alguna zona en la que haya, sí, decías 450, pero alguna zona en la que se concentren más apartamentos de este tipo?
No. Está bastante diseminado, sí.
Uh-huh. Planes, ¿qué planes tenéis como asociación? Porque como decíamos, no hace ni un mes, ¿no?, que os habéis constituido como tal. Objetivos, hemos hablado de varios. Planes, ¿qué queréis hacer a partir de ahora?
Bueno, nuestros planes son muy a largo plazo, ¿no? Nosotros lo que queremos es una Tarragona, mirar dónde estamos ahora y dónde queremos estar de aquí a 20 años. Entonces, ¿cómo queremos Tarragona que esté turísticamente? ¿Cómo queremos la ciudad? ¿Cómo queremos que viva? ¿Cómo queremos dejarla a nuestros hijos o nietos, ¿no? Y esto es lo que estamos intentando hacer, una planificación de a dónde llegaremos y cómo queremos hacerlo y de qué manera queremos hacerlo. Esto que has dicho muy rápido es muy difícil, necesitas muchos técnicos, muchos estudios y tal, pero bueno, es donde queremos llegar. Luego, crear a Tarragona que sea una ciudad de más turística, más conocida. Tarragona no es conocida. Tú vas a Fitur o vas a otros sitios y tal, y Tarragona no. En cambio, le dices que estás a 8 minutos de PortAventura, pues ya te conocen. Pero Tarragona por sí no es conocida. Darla a conocer la marca Tarragona. Yo creo que es muy importante que tengamos marca Tarragona, que es totalmente diferente a lo que es la Costa Dorada. Que siempre he dicho, Costa Dorada es muy importante, pero es vacacional. Cuando tú dices, no, Costa Dorada, ya tú mismo piensas en vacacional. Y Tarragona es todo el año. Es como un Barcelona, pero muy en pequeño.
Has dicho ahora, creo, palabras mágicas, que es PortAventura. Ahora tenemos a mes y poco vista la abertura de Ferrariland también. Que, bueno, hasta ahora lo que nos han dicho es que esto va a ser un polo de atracción increíble de turismo. ¿Crees que esto, en el fondo, puede ser positivo también? Lo digo para esta desestacionalización del turismo, ¿no?, en la ciudad a lo largo de todo el año.
Yo creo que sí que es positivo, muy positivo. Y si es verdad que dicen que PortAventura lo abrirán todo el año, más aún, ¿no? Pero no, la verdad es que es muy positivo que venga. Es un gran motor de Tarragona, lo que es PortAventura, Ferrariland o Caribe Park. Ojalá tuviéramos otros parques, esto ya comentamos. Sí. Aquí harían falta más parques. Un Orlando, pero en Europa, ¿no? Eso es lo bonito. Sería todo un turismo familiar, que es lo que necesita, lo que es Costa Dorada, Tarragona y todos.
Uh-huh. Por tanto, me quedo con lo que me dices, que hace falta potenciar o crear incluso esta marca Tarragona, ¿no? Porque al final es una ciudad con este patrimonio de la humanidad, ¿no? Con la Tarraco romana, y crees que no es suficientemente igual conocida para atraer este turismo familiar.
No, crearla, está creada, hace falta potenciarla mucho más.
Uh-huh. Porque te iba a preguntar precisamente el tipo de turista que elige este apartamento que vosotros abanderáis.
Familiar, sí, muy familiar. Y es todo el sur de Francia y toda la parte española, pero es muy familiar.
Pues importante, está la nueva Asociación de Apartamentos Turísticos y Hostels de Tarragona, que también os marquéis como objetivo el regularizar este sector, que igual está en un poco territorio, ¿no?, esta tierra, sí, de nadie de momento, ¿no? Porque es verdad que, como dices, sí que en Barcelona, pues ahí el ayuntamiento está tomando medidas un poco, sobre todo porque, por ejemplo, en Ciutat Vella, pues se ha creado ahí un conflicto importante. El ayuntamiento aquí en Tarragona, Íñigo, está tomando medidas para controlar esto, o está proclive a tomarlas?
No, está tomando medidas.
¿Sí? ¿Qué está haciendo, por ejemplo?
El ayuntamiento, bueno, ya está informando de que vayan informando a la gente que no esté, que no tenga licencia y todo esto. Pero bueno, yo pienso que Tarragona, al ser tan pequeña, 450, 300 ilegales, poco a poco iremos cogiendo. No es la labor de un día o dos días, es una labor de un poco de tiempo para que vengan y sepan lo que tienen que hacer. No le veo problemático.
Muy bien, pues Íñigo Rosell, un placer tenerte por aquí cuando quieras para contarnos novedades aquí en el café o con Diego, tú, cuando quieras, tu casa.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
queda un minutet per arribar al punt de la una. Els de deixar amb els informatius, amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornarem en 5 minutets, però abans, Ruth, important, hem de tornar a fer una crida.
Fem una crida. Josep, per favor, truca'ns. Truca'ns, que no tenim bé el telèfon.
De Josep de Tivissa, que ens has trucat diverses vegades, eh? És un oient magnífic que tenim a Tivissa, que el volem trucar en directe, eh? Que la setmana passada vam parlar amb la Dora, amb la Soledad. Sí. Ens falta parlar amb el Josep, que ens hi havíem compromès, i va haver aquí un problema a l'hora de donar-nos el número de telèfon. Per tant, Josep, si ens estàs escoltant, 977-32-60-50, truca'ns, que et volem tenir en directe una estoneta.
Sí, sí, no? Ja reprenem a la tercera bala vençuda.
La tercera bala vençuda, això diuen. Vinga, ara es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en 5 minuts amb moltíssimes més coses.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estados Unidos defiende su compromiso con la Unión Europea. El vicepresidente Mike Pence ha garantizado en Bruselas que la administración de Donald Trump va a seguir contando con Europa. Estamos en Bruselas, Alberto Fernández.
El mensaje del vicepresidente de Estados Unidos en Bruselas ha tenido un tono mucho más amable que el que suele emplear Donald Trump a la hora de hablar de Europa. Mike Pence ha reafirmado el compromiso norteamericano de mantener la cooperación con la Unión Europea. Estamos separados por un océano, pero unidos por una herencia común y un fuerte compromiso conjunto por la libertad, la democracia y por el Estado de Derecho. Una cooperación en el ámbito de la defensa y de la seguridad, pero también en el económico. Pese a la interrupción de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio anunciadas por Trump, Pence ha recordado la importancia del comercio transatlántico, que genera 14 millones de empleos a ambos lados del Atlántico.
Aquí en España, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada confirma que el sistema actual de pensiones podría mantenerse si no se derogan las reformas de 2011 y 2013. Advierte, por otro lado, que hacen falta medidas para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo. Álvaro Cutelén.
Según los cálculos de FEDEA, derogar esas reformas, volver a ligar las pensiones al IPC y jubiles a los 65, supondría subir un 70% el IRPF para soportar el gasto, algo inviable. Pero sí son necesarios parches, por ejemplo, ligar solo al IPC las pensiones mínimas, blindarlas para que no haya casos de necesidad. Esto sí tendría un coste asumible, ¿eh? Según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA.
Entre el 17 y el 57 nos costaría 4 décimas de punto de PIB al año. 4.000 millones de punto de PIB al año sería subir el IRPF un 6%, básicamente. Hombre, parece una factura bastante asumible.
Con el actual sistema, la pensión media solo perdería un 4% de poder adquisitivo, pero una vez recibida, según De La Fuente, podría perder hasta un 30% los siguientes 20 años.
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, coincide con el gobierno en la necesidad de abrir una vía de diálogo con la Generalitat si se abandona el desafío independentista. Ricardo Rodríguez.
Javier Fernández se ha resistido a dar pábulo a una futura oferta de Mariano Rajoy a la Generalitat de Cataluña. El presidente de la gestora del PSOE abre la puerta al diálogo siempre y cuando la vía de Carles Puigdemont excluya el derecho de autodeterminación.
Si la Generalitat tiene una alternativa, una tercera vía que no pase por el derecho a la autodeterminación, estaríamos de acuerdo con que se hablara.
Fernández ha negado haber sido informado por Rajoy de contactos o negociaciones discretas.
El Hospital Madrileño Gregorio Marañón y la Clínica Universidad de Navarra empiezan a probar en pacientes la primera inmunoterapia contra el cáncer desarrollada íntegramente en España. Carmela Vallén.
Aún es un estadio muy preliminar, pero el fármaco ya se ha inyectado directamente en el tumor a 5 pacientes de estos 2 hospitales y lo primero es comprobar su seguridad para después ver si cambia la respuesta del sistema inmunológico ante el cáncer con su uso o bien en combinación con otros tratamientos oncológicos. Puede servir para todo tipo de tumores accesibles con una aguja y es 100% español. Ignacio Melero es experto en inmunología de la Clínica Universidad Navarra.
Hay más de 2.000 ensayos clínicos de inmunoterapia en progreso en este momento. Este fármaco es español por los 4 costados.
Fue el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas el primero en ver su potencial y de momento se aplica a pacientes con tumores no hematológicos y de mal pronóstico, pero los expertos esperan que si todo va bien pueda servir incluso como vacuna en el futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
Hoy nos vais a hablar de una pareja de recién casados que se va de viaje, hasta ahí todo normal, pero seguramente lo peculiar de este matrimonio del que nos vais a hablar
es dónde y por qué se fueron a ese sitio de vejez. Dímelo ya, porque no me lo quiero decir hasta ahora. No, misterio, misterio.
Estás inquieto. Bueno, cada vez es más frecuente que haya seglares que responden a lo que llamábamos la misión adyentes, o sea, la misión que se realiza saliendo del propio ambiente para llevar el anuncio del Evangelio a lugares lejanos. Pues Jara y Charlie son farmacéutica y médico respectivamente, y en lugar de aferrarse a sus legítimas seguridades, decidieron dedicar su primer año de casados a la misión, en este caso en Mozambique. Dedicaban la mayor parte de la jornada a trabajar en el centro sanitario de Nacusha, en el noreste del país, y por la tarde se quitaban la bata y ayudaban en la animación de las comunidades cristianas, participando en la alegría que atraviesa las penalidades diarias de la gente, una alegría arraigada en una profunda religiosidad. Ahora han vuelto a España, la misión cambia de forma, pero continúa, lo contamos.
Más detalles en un ratito, a y media. Será momento para El Espejo aquí en el mediodía. Gracias, R. Está José
Hasta
Luis.
Luego.
Hola, Corrochano. José Luis.
¿Qué tal, José Luis Pérez? Buenas
tardes. Hay más liga con el Málaga Las Palmas.
Sí, hoy se completa la jornada de liga, pero antes te cuento que la victoria del Barça en el Campeonato Nacional de Liga 2-1 ante el Leganés, gracias a un penalti en los últimos minutos, da paso a la Liga de Campeones. Esta semana el turno es para el Atlético y el Sevilla. Mañana el Atlético de Madrid juega en Alemania contra el Bayer Leverkusen. El Atlético enviado especial Antonio Ruiz está a punto de llegar a Colonia.
En unos minutos estará a punto de llegar la expedición del Atlético de Madrid al aeropuerto de Colonia con 19 hombres, 3 porteros, porque ha entrado Black, recibió la alta médica en el día de ayer, sin Godín, sin Juanfran y pendiente de Lucas, que mañana después del juicio volará en un avión privado para incorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid. Esta noche, esta tarde, entrenamiento y rueda de prensa en el Bay Arena del Leverkusen.
El miércoles es el turno del Sevilla, que va a jugar contra el Leicester, y a las 3 y cuarto el campeón de la Copa del Rey de baloncesto, el Real Madrid, empieza la ruta para ofrecer su título conseguido en Vitoria en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociaciones.
Las pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
La Tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, La Tarde con Ángel Expósito, desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mulletas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo, 977-84-62-40, carretera de Montblanc en Alcover.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Vuit minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona. Els expliquem que aquest diumenge ha mort l'exregidora de Torredembarra, Montserrat Gasull, la denunciant del conegut precisament com cas Torredembarra, que saltava l'any 2012. I aquest cas va ser l'inici de les investigacions per les presumptes comissions il·legals del 3% al voltant de Convergència i Unió. Ruth Guerrero.
Sí, segons ha informat el mateix Ajuntament de Torredembarra, mort a causa d'un càncer als 55 anys, va ser regidora de 2003 a 2015, primer per Esquerra Republicana, i després, com a regidora no adscrita. Segons l'alcalde de Torredembarra, Gasull portava dies ingressada a l'hospital en situació crítica. L'any 2013, Montse Gasull va presentar fins una vintena de denúncies sobre diverses presumptes pràctiques irregulars al consistori torrenc que van comportar l'entrada de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament i la investigació del llavors alcalde Daniel Massaguer. En aquella investigació hi ha l'origen del conegut com cas 3%.
I més coses, el Garraf i el Baix Penedès reclamen a la Generalitat que estudiï la gratuïtat de la C32 per als veïns en els desplaçaments interns. Els consells comarcals volen respostes a la reivindicació del territori ara que la Generalitat ha fet una proposta per millorar la mobilitat de la Nacional 340 i l'AP7.
Recorden que al seu territori hi ha un peatge troncal de 6,68 euros a Vallcarca, a Sitges, i un altre de 3,99 euros a Cubelles, amb tan sols 23 quilòmetres de distància entre ells. Mantenen que els veïns de la zona pateixen un greuge, ja que, per exemple, l'única alternativa gratuïta de què disposen si no es vol utilitzar l'autopista és la C31, que creua els municipis costaners del Baix Penedès pràcticament com una travessia urbana. La presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès defensa que es podria posar en marxa un sistema a través de lectors tipus via T. Escoltem Eva Serramia.
És una fórmula intermitja, fugim de demagògies en aquest sentit. És molt fàcil dir gratuït per tothom i això que no sabem qui ho pagarà, no? També només és pels residents, és a dir, aquelles persones que es donin d'alta amb un teletac i resideixin al territori. Per tant, aquells trànsits de llarg recorregut que venen des d'altres indrets, aquests no tindran cap bonificació, perquè no és la finalitat. La finalitat és el trànsit intern.
El territori vol crear una taula de mobilitat que integri tots els actors de les dues comarques amb racionalitat, on hi formarien part també les plataformes ciutadanes No Vull Pagar C32 i Coordinadora Calafell.
I més qüestions. Avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per l'assassinat de la jove de 37 anys de Montblanc, Sara Lozano. El judici ha arrencat 2 anys després del crim.
Hi ha un únic acusat, Jaume Solana, també de Montblanc. Divendres es va constituir el jurat popular i avui es presentaran els primers informes i es farà la lectura dels escrits a totes les parts. Solsona està en llibertat provisional ara mateix, després de pagar una fiança de 30.000 euros. Se l'acusa de presumptament matar i cremar la noia per intentar esborrar qualsevol rastre del crim. El fiscal sol·licita 20 anys de presó.
Tarragona. Estàs informat.
I els Mossos han detingut un home per atropellar 2 menors en una àrea de servei a l'AP7 amb un cotxe robat a Altafulla el 2014. L'arrestat té 30 anys, havia posat una matrícula alemanya doblada al turisme i va fugir sense socórrer les víctimes.
L'atropellament va tenir lloc a l'agost de 2016. Les noies estaven descansant al costat del seu cotxe quan van ser embestides pel turisme, que va fugir sense prestar socors. Després d'una llarga investigació, els agents van poder relacionar els 2 successos i van localitzar i detenir a Salou el conductor responsable de l'accident de l'àrea de servei i el turisme amb matrícula alemanya doblada. Havia estat ell mateix qui va robar el cotxe el 2014 a Altafulla quan va entrar a una casa quan els seus propietaris dormien i es van dur diversos objectes i el cotxe. El detingut de 30 anys, nacionalitat marroquina i amb diversos antecedents policials per altres delictes va passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
I per acabar els expliquem que aquest cap de setmana desenes de nens i nenes han fet una plantada de flors simbòlica davant el magatzem 6 de la Tabacalera de Tarragona per reclamar que l'espai torni a estar viu i pugui ser gestionat de manera oberta. L'acció reivindicativa l'ha organitzat la plataforma OPIDA, que agrupa 20 d'entitats de la ciutat.
OPIDA plega moltes entitats infantils, culturals i veïnals que podrien fer ús d'aquest espai si se'ls acaba cedint. Fins ara l'Ajuntament ha rebut la plataforma i fins i tot els ha proposat un local al barri del Serrallo, però no s'ha adequa gens a la quantitat d'entitats de la plataforma i tampoc per característiques físiques. En canvi, l'espai de la Tabacalera, concretament el magatzem 6, amb 4 plantes, representa un punt simbòlic per començar a treballar alhora que els permetria un bon desenvolupament de les activitats pensades. La plataforma reclama voluntat política al consistori a la cessió d'un espai que, segons Nani Blasco, portaveu d'OPIDA, porta una dècada abandonat.
També vol ser crítica amb l'ús que es fa dels espais, perquè bueno, aquest resta abandonat, però en general la ciutat especula massa amb aquests espais molt versat cap a la construcció o cap al món empresarial i no tant pensat cap al veí o cap al ciutadà, no?
Amb això arribem a la 1:13, ens aturem 25 segons per la publicitat i arrenquem amb aquesta tertúlia a l'espai immobiliari, però tornem a fer aquesta crida que fèiem abans d'arribar al punt de la 1 al nostre oient, al Josep de Tivissa. Josep, truca'ns, sisplau, perquè hem de tenir el teu telèfon correctament perquè puguis entrar en directe a comentar-nos el que et vingui de gust. Ja saps, 977-32-60-50. Per cert, que fem aquesta crida al Josep en concret perquè ens sap greu que no entri en directe perquè ens hi havíem compromès i no tenim el seu telèfon correctament, però estem obertes i encantades a que qualsevol oient, qualsevol de vostès que vulgui entrar al programa i explicar-nos doncs, què li sembla, què li agrada i què no, estem encantadíssimes de sentir-los. Així que 977-32-60-50, ja saben.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977-75-40-60. Breas Hotel, la millor elecció.
Vinga, continuem al migdia COPE a Tarragona i feia dies que no venia, però ja m'alegro que torni a passar per aquí per l'estudi el nostre expert en temes immobiliaris. Ell és el Diego Reyes, promotor, constructor, president de l'Associació de Promotors del Tarragona Ciudad. Pialia, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Uy, que te tengo el micro cerrado, ¿cómo es posible esto? A ver, háblame, hola.
Hola, Mónica.
Hola.
Hola.
Ahora sí, háblame ahora.
Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quedemos aquí un lío con los micros que no te lo puedes creer. Diego, hacía días que no pasabas, tenías que haber venido el lunes pasado, pero teníamos programa especial del Día Mundial de la Radio. No sé si pudiste escucharnos.
Pues no, la verdad es que...
Pues lo que te perdiste, querido, que tuvimos aquí a Luis del Olmo y a Iñaki Gabilondo.
Pues lo siento en el alma, mal. Pero estaba fuera de Tarragona y me fue imposible.
No hay problema, porque tú puedes ir a la web de COPE, te descargas el programa, lo puedes volver a escuchar de arriba abajo, del derecho, del revés, lo que tú quieras. ¿Te
pues
parece?
Pues lo haremos.
Pero bien, recuperamos la normalidad este lunes y es que tenemos hoy un invitado que además hacía días, Diego, que yo te decía, tenemos que invitar a Sergio Nasarre, ¿verdad?
Pues sí, y lo hemos conseguido, ¿eh? Y no ha sido difícil, ¿eh? Que se ha prestado enseguida, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un placer. Sergio Nasarre es profesor de la Universitat Rovira i Virgili, director de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat. Sergio, ¿qué tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Costa.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Y decía que hacía días, Diego, que queríamos que viniese Sergio Nasarre porque hay muchísimos temas de los que hablar con él, en realidad, ¿no? No tendremos suficiente con un programa.
Muchísimos, y uno de última hora, que nos lo debería de explicar así rápidamente. ¿Qué es lo que ha pasado con tu cátedra y la UNESCO?
Bueno, básicamente lo que ha pasado es que bueno, la UNESCO pues ha reconocido nuestra cátedra como una cátedra internacional, es la primera en el mundo, digamos, de vivienda. Y la verdad, bueno, que es un detalle, digamos, por su parte, después de 3 años pues de trabajos intensos con muchísimas publicaciones en el extranjero, visitando 25 países, 172 conferencias, 70 y tantos artículos y libros fuera, bueno, trabajando sobre vivienda, bueno, pues es un reconocimiento.
Uh-huh. El acto pues, se celebró el jueves, ¿no?, con Federico Mayor Zaragoza, ¿no?, de la presidenta de la Fundació Cultura i Pau, exdirector general de la UNESCO, ¿no?, a la Universitat Rovira i Virgili. Sergio, vosaltres fa anys que treballeu amb aquesta càtedra, no? I suposo que a nivell personal és important aquest reconeixement, no?
Sí, bueno, realment és un resultat d'un treball en grup. Uh-huh. Bàsicament som 17 investigadors a la càtedra, però que sí que estem volcats amb el tema de l'habitatge des de fa, alguns de nosaltres, 20 anys, d'altres són més joves i estan començant, estan fent les tesis doctorals, però sí que hem aconseguit, doncs, bueno, el suport tant de partners públics com privats, etc. I la veritat és que estem contents. Sí.
Uh-huh. Potser ara hi haurà algú, Sergio, que ens estigui escoltant des de casa i digui això de la càtedra d'habitatge, què és i per què serveix? No? Ja sé que és molt llarg d'explicar, però això hi ha grans trets.
Bueno, bàsicament nosaltres ens dediquem a tres coses, que són la docència, la recerca i la transferència de coneixements en matèria d'habitatge. Això, en termes, diguem, profans, per entendre'ns, és estudiar l'habitatge des del punt de vista interdisciplinar, és a dir, des del punt de vista jurídic, però també sociològic, arquitectònic, financer, etc. I, bàsicament, després transferir aquests coneixements a la gent per a millorar les seves vides, el que nosaltres diem l'impacte social de la recerca. Un exemple, per exemple, d'aquest impacte social de la recerca és que hem fet o hem contribuït a fer 5 lleis, dels quals dos són estatals, tres són autonòmiques, i una d'elles, de fet, està ara treballant-se, però bàsicament, és a dir, aquesta vessant legislativa, per entendre'ns, doncs, bueno, és la que es dona la possibilitat d'aquest bagatge, d'aquesta recerca, i que això impacti en la vida de les persones.
La feina que vosaltres feu des d'aquesta càtedra, no?, que va ser la primera d'aquesta, no?, d'aquesta temàtica, doncs ens repercuteix en el nostre dia a dia. Per exemple, ara esteu, doncs, la Generalitat us va fer l'encàrrec de redactar, no?, els nous principis del nou dret d'arrendament urbà, que això ens afectarà a tots.
Sí, això és un tema que estem treballant des del juliol de l'any passat, i vam entregar els treballs ara fa 15 dies, i bàsicament el que se cercava era convertir, d'una vegada per totes, per entendre'ns, en el lloguer en una veritable alternativa al domini, és a dir, a la propietat. Uh-huh. És a dir, sempre s'ha dit, doncs, que a Espanya, els països llatins, són països de propietaris. Això no és per devoció, sinó que moltes vegades és per necessitat, no? En els estats socials especialment febles, doncs és lògic que les persones busquin un sostre que tingui les quatre parets d'ells, especialment en èpoques de vulnerabilitat, sigui en temps de la jubilació, en cas de malaltia, etc. Escolta, almenys que les quatre parets siguin meves, i per tant, doncs, ja està. Això no necessàriament ha de ser així si el llogater està el suficientment protegit quan aquest llogater es porta bé. És a dir, mentre que el llogater pagui, des del nostre punt de vista, ha de tenir més possibilitats en relació a l'habitatge, no? I moltes de les reformes que van plantejar eren en la línia d'aquests països com Alemanya, Suïssa i Àustria, que precisament, doncs, tenen aquesta protecció especial en el llogater complidor. També tenen unes mesures bastant dures davant del llogater incomplidor.
Clar. ¿Cuántas veces, Diego, hemos tenido este debate aquí, en este espacio, La compra, alquiler, Diego que siempre me dice compra, yo le digo yo alquilo, Que siempre aquí...
Bueno, uno de los hándicaps de un promotor rebatir compra, alquiler... quizá es por tener unos beneficios más rápido que tenerlos en el plazo del tiempo, lógicamente. Pero a mí hay una cosa en el entorno en el que nos movemos ahora mismo en el Estado español, que parece que estamos aquí casi en una ciudad sin ley en el tema de los alquileres y en el tema de las ocupaciones. Pues me gustaría, ahora que está Sergio aquí, que veo que es una persona influyente, porque si ha contribuido a hacer 5 leyes, pues tiene que tener su influencia en estos temas, es que de una vez por todas perdamos el miedo a hacer un registro de impagos de personas que son incumplidoras, no conjunturalmente o puntualmente, sino incumplidoras por sistema, que están rompiendo el sistema y creando que muchos propietarios, a la hora de alquilar una vivienda, sean mucho más rígidos con personas que muchas veces su poder adquisitivo no les puede, no les facilita llegar a esa rigidez, ¿no? Entonces, el sistema está contaminado en dos aspectos. Una es en los impagos de alquiler, la falta de rigor que tenemos, y la otra con el tema de las ocupaciones, que en España es un escándalo a nivel mundial.
Uh-huh. El Sergio feia que sigui amb el CAP, no? Sí, amb aquest registre que tantes vegades ha demanat el Diego.
Totalment d'acord. De fet, les dades del Fiscal General de l'Estado en relació amb els delictes a Espanya, el delicte d'usurpació, que és el que fan els ocupes amb CAP, per entendre'ns, ha augmentat el 186% en els últims 10 anys. És el delicte que més ha augmentat a Espanya en els darrers anys. I per tant, doncs, una de les mesures que vam proposar en aquest marc de lloguers és la creació d'un registre de lloguers de Catalunya. Aquest registre de lloguers de Catalunya està basat en el registre de l'Incasòl, però està vitaminat, és a dir, té moltes més funcions. I llavors hem de tenir en compte, per tant, la funció aquesta de detectar els abusos per part dels llogaters amb el tema dels habitatges, per tant, totalment d'acord, però també detectem en aquest registre els abusos per part dels propietaris.
Clar.
És a dir, quan hi ha situacions de mobbing o d'altres, o de molèsties, és a dir, quan s'incompleix clarament la normativa d'arrendaments urbans, quan no es manté el llogater en la posició pacífica de la cosa, doncs també, si hi ha sentència ferma al respecte d'això, doncs també constarà en el registre. No?
De fet, això ho hem comentat moltes vegades en països com Anglaterra, guerra, per exemple, tu tens com aquí si fos un certificat de penals, per entendre'ns. Vull dir, si has tingut problemes amb un pis de lloguer, difícilment en trobaràs un altre. Vull dir, aquí demanen DNI, passaport i colonoscòpia, fins i tot, no?
Sí, realment han dret comparat, especialment a Escòcia i Anglaterra, tant els propietaris com els llogaters han de certificar que mai han tingut cap problema amb temes de lloguers, etc, tant l'un com l'altre, no? És a dir, s'han de passar una sèrie de controls. És a dir, això va molt en la línia d'una de les tesis doctorals que estem portant a la càtedra, que és que l'habitatge no és un bé qualsevol. És a dir, un pot, per entendre's, guanyar diners o especular amb garatges, amb segones residències o amb fàbriques, ¿vale? Però l'habitatge és al mateix temps un dret humà. Llavors, quan tenim la primera residència, vol dir, per tant, quan tens un actiu financer tan potent com és un habitatge, però al mateix temps és un dret humà, llavors tens un conflicte allà que això s'ha de resoldre i és molt complicat. Una de les línies és que, diguem, és aquesta, és la del registre que deia Diego, és a dir, es pot fer negoci, està clar, però de manera sostenible, podríem dir, per amb dues parts, és a dir, amb un fair play, no?
Mm-hmm. És possible.
Sí, és possible.
De fet, crec que era l'Ajuntament de Barcelona fa unes setmanes, no?, que estava parlant de crear aquesta mena de algunes bonificacions, fins i tot, no?, posant un preu, diguéssim, sostre, i aquells propietaris que estiguessin per sota d'aquest preu, diguéssim, tindrien alguna bonificació fiscal, no? No sé si aquesta és una de les vies una mica per resoldre el problema, que no ens passa el mateix que a Barcelona, evidentment, però que els alts preus de lloguer, per exemple, estan expulsant, no?, la gent del centre.
Sí, realment, bueno, això no és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, diguem, l'Ajuntament de Barcelona
s'ho ha apropiat,
diguem, com a propaganda, per entendre'ns, però ells no han fet res, vull dir, no tenen ni capacitat ni per fer-ho. Això és un tema que vam treballar nosaltres amb la Generalitat i ho hem treballat amb la Secretaria d'Habitatge, ho va fer seu la consellera, i la idea és fer uns preus de referència amb unes taules de referència, però són optatius, per entendre'ns, el que sí que implica que qui estigui llogant dins d'aquests límits de les taules, aquestes taules són de valor de mercat, no són taules inventades, no són taules de l'IPC, no són taules de qualsevol altra història, sinó que són taules de mercat, per tant reflectiran si estan ben fetes. Nosaltres ja no tenim el control d'això, això ja ho estan fent una empresa, ja no sé molt bé com estan fent, però la nostra idea és que es fessin preus de mercat, i si és així, doncs els propietaris que lloguessin aquestes condicions poden tenir algun tipus de benefici, ajut, etc. Ajuts, per exemple, a la rehabilitació. Uh-huh. És a dir, per què hem d'utilitzar diners públics per ajudar-te a rehabilitar si tu no estàs posant en lloguer un pis a preus raonables per a la gent, no? Llavors, bueno, jo crec que una cosa està relacionada amb l'altra. El mateix passa amb les sancions. És a dir, per què has de sancionar a un propietari que té el pis buit durant 2 anys, que és el que diu la llei, si l'està posant a preu de mercat, però té la mala sort que no li agafa ningú, per la localització, pel seu estat, pel que fos. Doncs ara és una realitat, és a dir, podem posar multa encara que ningú vulgui entrar al teu pis, encara que ho tinguis a un preu raonable. Doncs, bueno, amb les taules passarà també això, és a dir, si tu tens a un preu raonable, doncs ningú et pot posar cap multa perquè ho estàs fent bé, passa que tens mala sort, però en canvi si estàs llogant molt per damunt del valor de les taules, vol dir que realment no vols llogar, vols mantenir el teu pis buit.
Mm-hmm. Per tant, això és una regulació, diguéssim, que parteix de la Generalitat, no? I ara cada ajuntament ho ha de fer seu, seria així, d'alguna manera?
Bueno, la Generalitat ha de fer la llei encara, que hi ha un compromís fins al setembre de fer-la, i jo ja no sé
com acabarà, no?
Com està?
Ho hem de seguir a prop. Diego.
Yo veo bien todo este tipo de iniciativas. De hecho, ya ha habido en algún momento iniciativas de este tipo por parte de algún municipio, ¿no? O por parte de la misma Generalitat, de decir, oiga, mire, yo le garantizo unos rendimientos por su alquiler y le garantizo el cobro del alquiler siempre que usted ponga la vivienda a este precio, ¿no? Uh-huh. El problema de todo esto es que el IBI sube, las tasas de basura suben y todo sube. Entonces, o se tiene un mercado real de los costes, o estamos otra vez pues tirando tiros al aire a ver si matamos un pájaro, ¿no? Y esto ha pasado muchas veces. Entonces, claro, se hacen una serie de medidas sociales que chocan con la realidad económica. Entonces, claro, yo veo bien que cualquier ley o medida social que se haga esté dentro de la realidad económica, ¿no? Porque si no, difícilmente vamos a poder conseguir el espíritu o el objetivo de la ley, ¿no? Y luego también veo en todo esto que hay, por ejemplo, un afán por parte de la administración de quitarse de encima un poquito esta carga que tiene tan importante de la vivienda social, que es incapaz de gestionarla adecuadamente, porque volvemos otra vez al origen de la conversación de este programa. Bueno, pues la gente no paga y no pasa nada. La gente ocupa un piso de la administración y no pasa nada. Y entonces, claro, pues se ve ahí con esa impotencia su patrimonio o el patrimonio que tiene. De hecho, ahora mismo, del patrimonio de los bancos, cuando un banco es ejecutado o viene por vía de la dación en pago también, la administración tiene el derecho preferente de adquisición de esta vivienda, ¿no? De hecho, han ido comprando, supongo que con los recursos que tenían, algunas viviendas, ¿no? Pero bueno, es insuficiente para tener un parque público que, comparativamente con otros países que de la Unión Europea, pues el parque público es muy importante y más importante que el parque privado en el tema de alquileres. Aquí no nos atrevemos, no sabemos muy bien por qué. Yo creo que es por esa incapacidad de poder gestionar ese patrimonio adequadamente.
Sí, sí, totalment d'acord amb Diego en aquest punt. És a dir, tenim models a Europa, com per exemple els Països Baixos o Dinamarca, en els quals la taxa d'habitatge social és altíssima. També el 2009 hi va haver una resolució de la Comissió Europea dient que això és distorsió de la competència. És a dir, si tu ja superes el 20% de l'estoc d'habitatge social, això vol dir que les famílies mitjanes poden accedir-hi, i això vol dir que això no és, dir, no és una política pública, és una intervenció al mercat per a la gent més vulnerable, sinó que la classe mitjana també se beneficia, i per tant això la Comissió Europea va dir que això era distorsió de la competència, el que no ha estat més a la Comissió Europea, no? A dins de la UE. No? Però per altra banda tenim el model alemany, en el qual pràcticament no hi ha habitatge social, és com el nostre, és molt, molt baix, és anecdòtic, però hi ha un 55% de les famílies vivint de lloguer. I com és això? Bé, perquè tenim un mercat de lloguer privat funcional. I nosaltres, a l'hora de fer aquests principis, vam inspirar en el model alemany, per exemple. No? Vam dir, doncs, per què no hem de poder començar a parlar de lloguers indefinits? Sempre que les parts ho vulguin, està clar. Per què no hem de començar a parlar d'aquesta renda que dèiem abans referenciada? No? Els tres únics països a Europa on hi ha una taxa de lloguer raonable, que són Alemanya, Àustria i Suïssa, tots tenen aquestes dues fórmules. Són dos pilars fonamentals per a comprendre que una família pot lliurement decidir anar de lloguer si té aquesta estabilitat i no ha de passar un examen, per entendre's, cada 3 anys amb el propietari que no li convingui doncs, vendre-la i fer-lo fora. No?
Uh-huh. De fet, estem parlant de llogar o de comprar, en aquest cas, però hi ha altres sistemes, no, Sergio, que de vegades són desconeguts per la majoria.
Realment, estem parlant de les tenències intermèdies, en aquest cas, que poden adoptar moltes formes, però bueno, les dues últimes que hem incorporat al nostre dret, el 2015, la llei 19-2015, en la propietat compartida i la propietat temporal. Les dues són fórmules intermitges perquè se situen entre el lloguer i la propietat. Segueix sent molt raonable, i especialment si no es canvia la llei d'arrendaments urbans, i de moment doncs, bueno, s'està treballant, hem acabat els principis, però la llei encara no se sap com es farà. És més que raonable que la gent vulgui estabilitat, però evitant el sobreendeutament.
Clar.
El sobreendeutament familiar, i sense perjudici d'altres opinions, ha estat un problema important des del 2007, però pensem que ha estat un problema limitat. L'any on pitjor hi havia de crisi, només s'impagaven el 6% de les hipoteques. I dic només perquè el 94% de les hipoteques restants se continuen pagant. Ara aquesta xifra encara és més gran, la que se segueixen pagant les hipoteques. Per tant, hi ha hagut crisi, però continguda, podríem dir, hi ha molts factors que ho demostren, ara t'he comentat un, però sí que s'ha evidenciat és que per a algunes famílies, especialment del perfil mitjà-baix, la propietat no és un sistema ideal perquè és molt car, especialment en ciutats com les nostres, com Reus, Tarragona, que són ciutats atractives per a viure-hi, i hi ha molta competència, tothom vol vindre, inclús els estrangers. No? Tenim xifres inclús dels estrangers que compren a Finlàndia, per exemple. O sigui, els estrangers que no són finlandeses que compren a Finlàndia, són, en 5 anys són 125 persones. Ja està. Clar. quan mirem les xifres dels que compren aquí són milers, desenes de milers, no? Llavors és més que raonable que les persones vulguin ser propietàries de les seves quatre parets sense sobreendeudar-se. I l'única manera que hi ha això, que estigui contrastat a nivell internacional, a nivell comparat, és la propietat compartida i la propietat temporal.
Uh-huh. Diego, esto de la propiedad compartida o temporal, quizá es algo que habitualmente la gente que no tenemos en cuenta por desconocimiento, ¿no?
Bueno, yo creo que la propiedad temporal la tienes siempre que te casas y luego viene el divorcio y la mujer se queda
no
con ella.
No seas agorero, no seas agorero. Oye.
Tienes una propiedad temporal, ¿no?
Igual se la queda el marido, ¿eh? A ver, también, no nos pongamos aquí...
Bueno, quien sea. Es decir, uno de la pareja, ¿no? Es decir, bueno, yo lo veo una novedad importante, una innovación, ¿no? Pero ahora hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y...
¿Cómo, no? Bueno, es la pregunta.
Bueno, el cómo tampoco es excesivamente complicado, ¿no? Llevarlo a la práctica en nuestra mentalidad, que es lo difícil, ¿no?
Ahí voy, sí.
Llevarlo a la práctica en nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque hacerle entender a una persona que compra algo a trocitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? A porciones, ¿no? Pues, y que el otro propietario seguramente será el banco, seguramente, o un tercero, ¿no? Uh-huh. Pues no es fácil hacer entender esto, porque en nuestra mentalidad está lo compro todo, ¿no? Es decir, y luego, a mí me parece adecuada la ley por una razón, porque quizá rompe un poco el hecho de el sistema actual que tenemos, la ley actual que tenemos en este sentido también, es el tema de las participaciones indivisas, ¿no? Entonces, un poco conjuga una facilidad a que no sea tan rígido el sistema con el tema de las participaciones indivisas. Por eso, yo creo que es una ley consecuente, adecuada, y ahora, pues, en la mentalidad de lo que es el ciudadano de a pie, que tenemos la obsesión de tener una vivienda en propiedad, en muchos casos también, porque nuestra coyuntura económica no es tan estable como hace años, y uh-huh. tenemos que pensar, y se nos bombardea con que la propiedad, el futuro, la jubilación, muchas veces la gente conjuga la vivienda como un plan de jubilación, porque sí. En definitiva, uh-huh. si no has de pagar un alquiler, es una renta propia que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo veo muy bien, esta ley que Sergio ha desarrollado, la 19-2015, si he entendido bien, ¿no? Lo veo muy bien, es una ley, y ahora antes del programa comentaba que a ver si nos animábamos los promotores a...
Sí.
Bueno, pues quizá es un punto a analizar, yo no lo he analizado en profundidad, quizá es un punto a analizar, debe de analizar qué puntos positivos tiene para una promoción el hacer una promoción en este sistema, ¿no?
Eso, quizá el cambio de mentalidad general, ¿no? Sergio, no sé, importante, por ejemplo, como dice Diego, ¿no? Los promotores en este caso den ese primer paso, ¿no? Para explicarnos qué posibilidades tenemos como compradores.
O quizá no se ha explicado bien la ley.
También. Jo crec que el Diego té raó, és a dir, la idea en aquest punt és primer que tots sapiguem què implica això.
Clar.
És a dir, jo crec que des del punt de vista del promotor és un tercer model de negoci, és a dir, tens un model de negoci que és la venda total, la promoció o adquisició per a venda posterior, tens un altre negoci que és el lloguer, que és l'altra segunda, que pot ser un X% de tu negoci, i hi ha un tercer negoci que alguns estan començant a fer, de fet ja se n'han fet, propietats compartides, temporals no em consten, però no vol dir que no existeixen, perquè no cal que es registrin enlloc, és a dir, com és una compra-venda normal, el que passa que limitada en el temps, o cal que passi ni per notari, ni per registre, ni per res, no? En aquest punt és un altre model de negoci per a aquelles persones que volen una cosa per ells, especialment en l'època de jubilació, que quan, és a dir, és un plan que es pot fer a 20 o 30 anys, el que vol dir que si comences a viure en parella o el que fos als 30 anys, als 60 anys, tu ja l'has pagat tot, per tant, ets propietari de tot, i per tant, doncs, bueno, em sembla que és un model raonable per a aquelles persones que en lloc d'hipotecar-se, pensem, no?, per 200.000 euros, doncs uh-huh. només es poden hipotecar per 40.000, i estan comprant un 20%, un 25% d'aquell habitatge, no? Amb els avantatges que aquella persona és propietària a tots els efectes. És a dir, pren les decisions en relació a l'habitatge, paga totes les despeses, per tant és interessant per al promotor. Escolta, jo ja he venut un 25%, jo no pago res més, i és l'adquirent qui ho paga tot. Ara bé, aquest adquirent també té tots els drets, pot pintar com vulgui, posar els mobles que vulgui, pot anar a les reunions de veïns i decidir si vol ascensor o no vol ascensor. Això ho fa el comprador, per tant jo crec que és un avantatge. I tot el que sigui fraccionar els preus, és a dir, si en un barri mateix doncs tenim pisos en venda, pisos de lloguer, pisos en compartida, pisos en temporal, pisos en compartida temporal barrejades, que es poden barrejar les dues, bueno, tens un fraccionament de preus i llavors és el que s'aconsegueix com a polítiques públiques el que diu la mixité. És a dir, la barreja de molts perfils dins d'un mateix barri.
Clar.
Evites la fugida de les persones del barri, com les gentrificacions, etc., que les persones hagin de marxar d'aquell barri perquè no poden comprar, perquè no poden, etc. Bé, és a dir, la idea és que tots són avantatges en aquest punt, i sí, que us animaria com a promotors a intentar-ho, que és interessant.
Dime, Diego, que tenemos que ir acabando, que ya nos hemos pasado, pero dime.
No, simplemente le pediría a Sergio un pequeño ejercicio práctico, ¿no? Y es decir, yo compro un piso con Sergio en tenencias intermedias, ¿no?
Sí.
Compro un 25%, él es el propietario del resto del piso, se entiende que le tengo que pagar una renta por esa otra parte que no domino de propiedad, y, bueno, pues como nos hemos dado ahora a no pagar o a impagar o a ocupar, ¿qué pasa en un caso de estos?
Pues haig de marxar. O sigui, has de marxar, en aquest cas.
Si,
tens el
si li comprador, deixes de pagar, has de marxar.
Sí, sí. Si deixes de pagar o la renda o una hipoteca possible que haguessis tret per pagar aquest 20%...
O no hay hipoteca.
O no hay hipoteca. Pues si impagas la renta, pues tienes que marxar igual que pasa en una ejecución hipotecària o pasa en un desahucio arrendaticio.
¿No tiene más derechos sobre la propiedad?
No.
Bueno, pues es un punto positivo de esta ley. Pues, por eso digo que habría que explicarla un poco más.
Sí, yo creo que tendremos que volver sobre este tema otro día porque hoy ya no me queda más tiempo, pero esto sí que tenemos que acabar con el Inmoconsell, ¿no? Te pongo la cortinilla que sé que te encanta, Diego.
L'Inmoconsell, per gentilesa de Pialia Tarragona.
Bueno, yo creo que en función de tus posibilidades, futuro y perspectivas, has de decidirte entre alquilar o comprar pensando de que está muy enturbiado el tema de la jubilación de futuro, ¿no? Reflexiónalo y toma tu decisión.
Posibilidades no nos faltan y sobre todo gracias también al trabajo que hacen desde la Cátedra de Habitatge de la Rovira i Virgili. Sergio Nasarre, director de la cátedra, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon
torna quan vulguis. Diego Reyes, tu vuelves en 15 días, ¿eh? Seguro.
De acuerdo.
Que vaya bien.
Bueno, espero que haya un día tan bonito como el de hoy.
Gracias.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @copetarragona. Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
...41 minuts que passen de la una... ...continuem en directe al migdia a COPE Tarragona... ...avui amb un espai de vins una mica diferent, no, Ruth?
Sí, sí. Avui sí, avui estem encantats...
Estem
...perquè
encantades.
És un espai ja no només de vins... sinó ho engloba tot,
engloba tot.
És, sí, és molt bonic.
Ah, t'anava a dir, hem de descobrir avui un lloc fantàstic del Priorat, buscar un tema que unís doncs, moltes propostes, no? Enoturisme, producció de vi, gastronomia, paisatge, i tot això ho tenen a Willy Giner, al Priorat, que són el pack complet, que s'acostuma a dir, no?
Sí, ho tenen tot,
Ens acompanya avui a l'estudi, a més, una altra Ruth, la Ruth López, que és responsable de comunicació i esdeveniments del celler de Willy Giner. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes Marica. Gràcies. Tinc a l'estudi dos Ruths sense H.
Sí, sí, és curiós això... perquè que no tinguin H, sí, tens tota la raó. La Mònica, molt ben encertada, m'ha dit aquest matí, m'ha dit, vindrà una convidada que a més es diu com tu i sense H, com pot ser?
Sí, ara comentàvem que és una molt bona anècdota que tenim
sí,
les dues.
Sí, sí, i a més trobem semblances, eh? El fet que ens diguem les dues Ruts té un mateix origen, com si diguéssim.
Ah, bé, doncs, escolta, aquí descobrirem coses. Hem de dir que avui enviem des d'aquí una abraçada als nostres sibarites, al Carlos Montagut i al Xavi Molís de l'Oranget, que avui no podien ser aquí, però ells ho perden, que s'acostuma
a dir. Sí, quin espai es perden, quin lloc, eh?
Sí, ells es perden descobrir si no és que ho coneixien, perquè, Ruth, hem de dir que nosaltres dos no us coneixíem, però mira, gràcies a...
Sí, amb els companys de l'Oranget ens coneixíem ja.
Us coneixen,
ja.
No?
Sí.
Perquè m'ha dit la Ruth abans que a vegades els seus vins, no? Sí, que els podíem trobar aquí.
Hem tingut els nostres vins i alguna vegada els heu pogut trobar segur
a la botiga.
Sí.
Doncs, escolta, haurem de dir el proper dia que ens expliqui cosetes dels vins de Willy Giné.
On no estiguin els nostres Oranget.
On no estiguin, t'anava a dir.
Sí, i sempre estan viatjant.
Estan a tots els saraus. Però bé, escolta, Ruth, explica'ns una mica quan comença la vostra història. Vau començar com a celler i heu anat creixent o quina va ser la idea?
Sí, la idea és, bueno, nosaltres naixem l'any 97, quan el Javi Will, el que va ser el nostre fundador i encara és el nostre actual gerent, va tornar de Barcelona d'acabar els seus estudis i d'alguna manera va pensar què podia dedicar-se. Ell ve d'una família de viticultors, una família de viticultors del Priorat de tota la vida, que es diu, que en el seu moment havien hagut d'anar doncs, venent les vinyes, que bueno, en el seu moment havien fet servir per vendre el raïm a la cooperativa. I el Javi, que tornava al Priorat i no sabia què dedicar-se, va ser el que va pensar que volia tornar a recuperar i poder fer els seus propis vins. Una mica uns vins que s'entenguessin millor, vull dir, ell havia estudiat a Barcelona i s'havia trobat amb aquesta imatge dels vins del Priorat, que eren aquests vins forts, que costaven molt de beure. Sí. I que quan en trobaves d'embotellats, que encara n'hi havia pocs, començava la cosa, no?, el boom del Priorat, doncs eren realment difícilment assequibles. I aquest va ser una mica l'esperit amb el que el nostre caminar va començar l'any 97. Ell primer va fer els vins a la cooperativa de Gratallops, perquè no tenia l'espai del que ara fantàsticament disposem. I, de fet, no va ser fins l'any 2005 que vam poder començar amb aquest celler que ara tenim, que es troba entre Gratallops i la Vilella Baixa, i que és un espai doncs, tan fantàstic.
Clar. 97, això vol dir que aquest any, 2017, esteu d'aniversari, no?
Efectivament, sí, és el nostre 20è aniversari, efectivament.
No sé si esteu preparant alguna cosa especial. Bé, coneixem-vos una mica, segur que sí.
Sí, en farem unes quantes, farem uns quants saraus, en farem algun al celler i també el farem a algun altre lloc del món, perquè realment... estem presents en molts llocs.
Escolta, doncs, Ruth, convidada, estàs aquí a explicar-nos-ho, eh?
Perfecte, com vulgueu.
No.
Sense problema.
O anar cap allà, fins i tot, eh?
Bueno, clar, nosaltres podem anar cap allà a celebrar, també.
I celebrem.
Evidentment. I brindem.
No estaria de més. Escolta, celebrem un programa des del celler, per què no, també? És una bona manera.
L'espai és suficient i podem fer alguna cosa, clar que sí.
Ui, doncs, escolta, ara quedarem, Ruth, però bé. Parlarem dels vins, però sobretot volem parlar d'aquestes... maneres diferents d'apropar-nos al món del vi que ens proposeu des de Willy Giné, Ruth, perquè les fórmules són moltes, eh? Des de una visita al celler a muntar, des de fer-nos enòlegs per un dia, fer-nos veremà, no? Vull dir, i cada cop, jo us imagino vosaltres a l'equip de Willy Giné, no? Allò, a veure com podem enredar la gent, no? Perquè vinguin a passar-s'ho bé.
Estem sempre pensant coses noves. Bueno, de fet, quan vam començar l'any 2005 ja vam començar el celler amb una botiga, perquè la idea ja era que la gent, o sigui, que fos un espai amb la porta oberta i que la gent ens pogués venir a visitar. Per tant, ja la filosofia des d'un inici va ser aquesta. De fet, som l'únic celler encara al Priorat que tenim obertes les portes 362 dies l'any. Només tanquem Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis, i sempre podem rebre visites que no necessàriament han de ser concertades.
Ah, important això.
La qual cosa és una oportunitat molt bona perquè tot aquell que s'escapa al Priorat ja tingui la visita programada, que també tenim peticions de gent que ara ja ens estan demanant de venir l'any vinent.
I
ja tenim l'agenda. Sí. Bueno, també fem casaments, per cert. Però vull dir que és curiós, no? Com que la diferència, no? Del que et truca i et diu, estic a Falset, puc vindre? El que et diu, miri, estic planejant un viatge al Priorat pel maig del 2018. De fet, em va passar fa poc, amb uns francesos. Diu, què li sembla, podrem vindre? I li vaig dir, bueno, digues el cap de setmana de la Fira del Vi, pensi-s'ho ràpid, perquè aquell és un cap de setmana que sempre el tema de l'espai s'acaba aviat. Però bueno, en tot cas, tot això per dir que des del principi vam fer l'edifici i la idea del celler pensant en tenir les portes obertes. Ja vam començar sent la primera empresa europea en importar un model de Segway que era únic a Europa. Segway són aquesta mena de plataformes...
Sí, com uns patinets amb...
Sí, són unes rodes d'aquestes 4x4 sí, que van amb un pare, sí, com si fos un patinet, exacte, i bueno, requereixen d'un cert equilibri i una certa habilitat que abans comentàvem que, bueno...
No seria el nostre cas, però és igual, hi ha gent molt habilidosa.
Sí, hi ha gent molt habilidosa, sí, no? I bueno, amb això ja vam començar un caminar que d'alguna manera doncs, ja donava una idea de com volíem treballar. A partir d'aquí, des de la visita amb tas típica, normal, en què fem un tomb per fora, bueno, tenim la sort d'estar envoltats del que és la vinya, per tant, la visita que fem per fora dona peu a explicar moltes coses, tant del que estan passant en cada moment amb la vinya, segons l'època de l'any que la gent ens visita, com en general de les coses que passen al Priorat, i després ensenyem, com no, la part interior del celler, on pròpiament s'explica com fem els nostres vins. Per acabar amb un tas de 3 vins, que sempre donem la possibilitat doncs, a la gent, els expliquem una miqueta doncs, quines són les característiques que han de buscar en qualsevol vi, i aprofitem per aplicar-ho en els nostres. I això, que seria com la base de tot plegat, doncs es pot anar complementant, no? Ja,
complementant amb tot, com deia, ens podem allò fer de una mica de verema quan és època, no? Fer d'enòlegs, també. Enòlegs per un dia, que això no és fàcil.
Aquesta és una activitat molt bonica i sobretot quan l'hem fet amb tema de team building, amb empreses, funciona molt bé, perquè sempre que són equips d'empresa que venen a fer alguna trobada d'aquestes empresarials, en algun moment busquen fer alguna cosa relacionada amb el vi que sigui una mica més didàctica. Llavors aquí els donem la possibilitat de conèixer quines són les varietats base amb les que treballem, que per suposat són la Garnacha i la Carinyena, però també tenim altres com Cabernet Sauvignon, Syrah, etc. I a partir d'aquí els hi suggerim que facin ells mateixos un cupatge, una barreja, que a més han de maridar normalment amb algun plat típic del Priorat. I això dona la possibilitat, sí, doncs que d'alguna manera se n'adonin, no?, la feina tan difícil que té l'enòleg, que és decidir al final, no?, quina és la barreja, la poció, no?, la pòssima màgica del que vol fer i emportar-se fins i tot el seu propi vi cap a casa.
Hi ha una activitat, a més, que a mi m'ha fet molta gràcia. De fet, els dic el seu web, www.builginer.com, perquè allà tenen, evidentment, totes les propostes, i si no, la Ruth els fa una proposta a mida, ràpidament, ja l'escolten. Una que s'anomena l'aventura del vi, que és com una gincama, no, Ruth?
Sí, de fet, aquest és una gincama amb proves, que a més l'adaptem al públic. És a dir, tant l'hem fet per un aniversari sorpresa de 40 anys que van fer per un noi i van anar tots els seus amics i li van fer la sorpresa de regalar-li la gincama. També l'hem fet com a activitat d'empresa, de team building, en concret per un grup de venedors de telefonia mòbil d'un determinat lloc de Catalunya. Van venir tots a fer una petita competició, com també amb famílies, perquè és una activitat que permet combinar dins el mateix equip adults i nens, que també descobreixen la vinya. Això és molt important. Amb nens també estem fent activitats, tant per escoles com per grups només de nens, i la veritat és que són activitats de les que sortim sempre molt, molt contentes, perquè els nens, doncs, no sé, són molt agraïts. Clar. Ho descobreixen tot, el tacte de la fulla, la vinya, la pedra, tot. Realment crec que són dels nostres millors alumnes.
Clar, van sense cap prejudici, és molt important.
Orelles ben obertes i el cap ben obert per tot el que els vulguem explicar, i són encantadors, la veritat és que sí.
I és una manera també, començant pels més petits i seguint per nosaltres, que ja tenim certa edat, no gaire més, però certa edat, perquè apreciar al final el vi, no?, i el vi en aquest territori tan important que tenim, implica conèixer-ho bé, no? Això ho diem moltes vegades, el Carlos també ho diu moltes vegades, no?
Ho diu sempre, sí. No, i ho poseu fàcil. Teniu el vostre web que posa això, que els que no entenguem de vi ho entendrem d'aquesta manera.
Evidentment ens adaptem al nivell, i quan ha vingut un grup de sommeliers, doncs ja us deia abans, comentàvem amb la Mònica, som capaços de fer una visita molt més tècnica si el públic del moment ho requereix, però també per qualsevol grup que vulgui vindre, que diu, ostres, és que no sabem res de vin. Jo sempre dic, vosaltres heu d'obrir les orelles, heu de deixar-vos... I al final, com tot, nosaltres sempre diem que el vi és com la música, no?, que d'alguna manera... et poden agradar molts vins, cada vi té el seu moment, es tracta de trobar-lo i sobretot de deixar-te emportar i conduir perquè aquella música, en aquest cas un vi, et vol transmetre, no? I així és com sempre el vi t'arriba d'alguna manera.
Ha dit abans, quan parlaves d'aquesta experiència, no?, la que feies com a d'enòleg, que els feies maridar amb un plat, també és important a nivell gastronòmic. Vosaltres teniu el vostre propi restaurant a Willy Giner, però també em comentaves abans d'entrar en hora uns minutets, que també el que voleu vosaltres és que la gent no es quedi només al vostre celler, sinó que conegui la zona, el priorat, la gastronomia sencera, no?, de la comarca.
Efectivament. Nosaltres tenim la sort de tenir al celler un restaurant propi. Des de l'estiu del 2014, a més, tenim com a cuiner el Marc Pi, que és un dels principals cuiners de la comarca. Es va formar a l'Escola Hoffman de Barcelona. Per tant, és tot un referent. Tothom queda molt content del nostre restaurant. Estem molt orgullosos. Des d'aquí, que no ens escoltarà. Està de vacances al Brasil, però vaja, si ens sentís, li enviaria una abraçada molt forta que gaudeixi.
I enviarem el podcast.
Sí, 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 jo mateix. Doncs bé, la idea és que la gent que ve a tastar els nostres vins ho faci menjant, perquè de fet creiem que el vi al final no és més que el que dèiem, no? Com la música, ha de fer un acompanyament d'alguna altra cosa. I també tenim la sort de disposar des de novembre del 2013, de la mà del que és el nostre president des de l'any 2012, del José Sardo, un senyor enamorat del Priorat que va arribar i va entrar a formar part també de la companyia, i amb ell vam decidir obrir el primer vinotel, no?, es diuen, a la comarca, que d'alguna manera seguia el model referent que sempre s'ha fet. Bueno, els primers vinotels han sigut sempre els de La Rioja, on ja era un lloc típicament on la gent dormia un celler, seguint aquell model francès dels xatós, però bueno, amb això va ser que vam començar el projecte de l'hotel, i des de novembre de 2013 tenim un petit hotel que té l'equivalent a unes 4 estrelles d'hotel, però només 3 habitacions.
O sigui que aquí
tenim... És una cosa molt exclusiva.
Molt exclusiu, t'anava a dir això. Per exemple, com a regal, és fantàstic. Ens ho podem autorregalar, eh? Però si vols sorprendre algú amb una cosa diferent, doncs aquí tens una opció també.
Tenim també la web, ho expliquem perfectament. Hi ha un munt de combinacions per fer-se un bal regal, i normalment el que fem és regal... Doncs, no? Si tens algun amic o parent el que vol regalar-li una veritable experiència, doncs si vols hi pots regalar l'hotel, amb visita i tast, amb dinar, amb sopar, o bueno, ens adaptem una mica a totes les butxaques, per fer només la visita i el tast,
important,
visita tast i tapes, vull dir, hi ha totes les opcions. Sí.
Ruth. Quin gran. No, per cert, el restaurant es diu Amics.
Sí, és el nostre restaurant Amics.
Estarem entre amics, mai millor dit, eh?
Sí.
De les habitacions haurem de fer reserva també, si són 3.
Sí.
Les teniu obertes, bueno, si heu dit durant tot l'any,
excepte
3 dies.
Sí. Inclús quan tanquem, diguéssim, el celler de visites, l'hotel continua obert. Sí. Aquí no, l'hotel no el tanquem mai. Però és veritat que cal fer reserva prèvia, perquè clar, amb 3 habitacions la cosa
s'omple. Està la cosa molt sol·licitada.
Sí, molt sol·licitada. El 2018 ja tenim reserves, imagina't.
Hem parlat de visites, d'hotel, de restaurant. Evidentment, no ens donarà avui temps de parlar de tots els vins, el qual ens dona una excusa magnífica per anar a visitar-vos a Gratallops, Ruth, i parlar dels vins en profunditat. Però bé, feu vins Priorat, vins Montsant, i també és curiós això que teniu vins de denominació d'origen Toro i Rueda.
Sí, la història ve de que el 2002 una de les primeres persones que va entrar dins l'accionariat de l'empresa juntament amb el Javi Buil era un senyor que venia d'aquesta zona, i històricament fem un vi a Rueda, el nostre estimat Gnosis, que és un verdejo 100%, i un vi a Toro, que és el nostre Buil, que és un tinta de Toro 100%. Són dos vins que tenen tots els requisits i les característiques pròpies d'aquestes zones. Però bueno, en allà no, de moment no tenim idea de fer més expansió, sinó que l'expansió la seguim fent al Priorat, que és la zona on realment estem més arrelats i tenim, de fet, més referències, més vins disponibles.
Vins Priorat tenen el Giné, el Joan Giné, el Pleret, teniu un dolç també, no?
Sí,
el
tenim un parell de dolços, el negre i el blanc. El negre com a sorprenent, de fet, la setmana passada vam tenir l'oportunitat de fer un maridatge amb formatges en ulles, i vam descobrir que, bueno, ja ho sabíem, però que marida fantàsticament bé amb formatges molt especials, tipus blau...
M'estàs donant més excuses per venir, eh?
Bueno, jo com vulgueu, ja us dic, dies a l'any en teniu molts, o sigui que no hi ha excusa.
No, a mi m'agrada, perquè si entren al web veuran com descriuen també cada vi, tenen doncs negres, el blanc i el rosat. M'ha encantat el giner rosat, que diuen és una forma sexy de descobrir el Priorat.
Sí, ho diuen, eh? Sí, els hi poseu així uns adjectius, bueno, del rosat, i després del Pleret blanc dolç, dieu que és cosmopolita, eh? O sigui que aneu fixant un adjectiu per cadascun.
Sí, intentem d'alguna manera, penseu que els nostres vins, com molts vins del Priorat, sobretot s'exporten, estem a un nivell d'exportació que arriba al 90%, per tant és més fàcil trobar una ampolla del nostre vi caminant per Tòquio que caminant, que caminant per la ciutat de Barcelona a vegades. Jo sempre ho explico perquè, curiosament, tinc un amic que agafava un vol per anar a Japó, això no és broma, i em va dir, ostres, on trobo el vi? Dic, vas a on, a Tòquio? Dic, val, cap problema. Agafa l'avió tranquil, i quan siguis a Tòquio hauràs rebut un WhatsApp amb totes les adreces d'una cadena de vins que té allà els nostres vins. Per tant, realment, tots els vins nostres són bastant cosmopolites, hauríem hauríem de dir.
I tant. Sí, jo recomano que entrin a descobrir doncs, tota la, sí. la varietat. Avui no ens queda temps per més, però sí que, per exemple, abans d'entrar la Ruth m'ha dit és que venen a veure de Nova Zelanda i sí. d'aquí la gent no s'anima. Per tant, animem a la gent.
Sí, és curiós no? que qualsevol persona que passa per Barcelona, inclús gent que d'altres mm. bandes del món que han vist una ampolla nostra, els hi fa molt de goig venir fins al Priorat a conèixer-nos i no els hi fa mandra creuar oceans sencers per vindre. I de vegades parlant amb gent de Tarragona, de Reus, diuen, ostres, fins al Priorat, tan lluny. I dius, no, home, no.
Està aquí la vora.
Estem aquí la vora. Aquí. Hi ha un munt de restaurants i un munt d'altres cellers també sí. per descobrir. Mm-hmm. Nosaltres formem part també de l'Associació Priorat i no Turisme i, per tant, els animem a que vinguin perquè no només ens descobriran a nosaltres, sinó que descobriran una comarca sencera que té moltes coses per oferir.
Mm-hmm. I tant. Doncs el recordo el web, 3w.builginer.com. Ruth López, ha estat un veritable plaer que hagis vingut. Tu torna quan vulguis. Gràcies. Nosaltres vindrem, ja t'ho dic ara.
Perfecte, Mònica. Un plaer.
Gràcies.
Molt bé. Adéu, igualment.
Gràcies, Ruth. Sí. Nosaltres posem el punt i final avui al programa amb això. El recordo que podem trobar el programa d'aquí una estoneta al web de COPE, també al nostre Twitter. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Gràcies per ser-hi un dia més.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.